Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Així es titula el llibre de l'escriptora i periodista Anne Helen Petersen, que ha publicat recentment l'editorial Capitán Swing. Un assaig on l'autora reflexiona sobre la cultura de l'esgotament, sobre el, per exemple, per què algunes persones no poden parar de fer coses gairebé les 24 hores del dia. Si teniu aquesta sensació, que alguns han incrementat després dels confinaments, de que la feina mai s'acaba, que aneu sempre amb presses, que la vostra vida és una llista que no s'acaba mai de tasques pendents, o que fins i tot arriba el cap de setmana o les vacances i les viviu amb una càrrega més d'organització, és a dir, què farem el cap de setmana, on anirem al matí, a la tarda, ara que arriben les vacances, on anirem, on hem d'anar, aquí, allà, dreta, esquerra, hem d'agafar aquest vol, hem d'aprofitar el temps, al museu... Doncs d'això en parlarem durant els propers minuts, de la cultura de l'esgotament, amb el psicòleg i escriptor Xavier Guix. Xavier, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal?
Moltes ganes d'estar amb la vostra família.
Ara feia dies que no parlàvem, sí. Xavier, i sí. Bé, per entrar en matèria, semblava sí. que amb la pandèmia, doncs, allò que es deia, no? La gent canviarà, canviarem prioritats...
Nos ha fet millors.
Ja, ens ha fet millors, Hi ha un abans i un després, hem de descansar més, hem de viure les coses d'una manera diferent... I no sé quina sensació tens tu, però la sensació que té molta gent, fins i tot a partir d'aquest llibre, és que estem més accelerats que abans. No sé si és una sensació o em pots donar fe, Xavier.
Em puc donar fe. És cert el que esteu dient, que quan hi va haver la pandèmia va semblar una aparença que tothom faria una reflexió de dir, té sentit que seguim vivint com estem vivint? Que ja veníem d'una cultura que en dèiem del rendiment. És a dir, que abans de la pandèmia ja estàvem ficats en un procés d'acceleració i un procés de molt rendiment, i per tant ja s'ha estudiat això. Una societat del rendiment, per tant, que està sempre rendint, és una societat de l'esgotament. Per tant, aquesta autora li ha posat nom al que realment està passant. Clar, la pandèmia ens va donar l'oportunitat perquè féssim una reflexió i dir, ep, parem màquines. I vam parar màquines i vam dir, ostres, molta gent, moltíssima, jo crec que això ho havíem arribat a comentar aquí al programa, es va donar compte de que podia viure un altre ritme i que, de fet, fins i tot agraïa molt poder fer les coses amb més tranquil·litat, anar tranquil·la, no sentir-se tant d'haver de participar en tantes activitats, tants actes socials, a més del treball, etc etc. I, per tant, que entràvem en una dinàmica de dir, mira, sembla que la vida s'assossegarà una miqueta. Doncs, noi, això ens ha donat un telediari. És a dir, ha sigut un viatge.
Però després hi ha gent que diu que s'ha perdut el valor de l'esforç. No s'entén, tampoc. Perquè, clar, gent que diu que s'ha perdut el valor de l'esforç, després diu que ha fet moltes coses. La mateixa gent, de vegades, eh?
Sí, és que són coses diferents, eh? Hem d'entendre-ho com a coses diferents. El cas és que el que sí, tens tota la raó, i crec que s'apunta bé quan dieu que si el tema s'ha començat a accelerar. Sí, hem de respondre que hi ha hagut la pandèmia, una cosa que sí ens ha portat és l'acceleració de certes coses que semblava que anaven venint, com tot el tema de les xarxes, tot el tema de l'aprenentatge a través del teletreball. És a dir, hi ha tota una sèrie de coses respecte a com estem gestionant el temps que semblava que anàvem cap aquí, que era com un debat de reflexiu que hi anàvem anant. Però resulta, noi, que s'ha accelerat de cop i volta.
I no serà que s'ha accelerat, Xavier, perquè hi ha una urgència de viure el que no es va viure durant la pandèmia? És a dir, com que durant la pandèmia, com que durant la pandèmia no he fet X, 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 és a dir, tot un seguit de coses, sí. Ara he de fer el que faig el dia a dia més el que em vaig perdre durant la pandèmia.
Bueno, aquest esbravament te'l compro si l'acotem amb el temps. De dir, bueno, després de la primera vegada o les primeres vegades que ens han deixat sortir, ens hem esbravat. Llavors, un cert esbravament te'l reconec. Ara, recorda, una, ja veníem d'una societat de molt rendiment i continuem estant en aquest rendiment al qual ara hem afegit un nivell d'estimulació com mai havíem tingut a nivell de les xarxes. És a dir, que molta gent el que té és un mono, deixem que ho digui així, tenen autèntic mono d'estar estimulats. Per tant, fixa't, si jo el meu cos ja l'he acostumat a un estímul, a una marxa contínua, el meu propi cos m'ho acaba demanant. És a dir, a la que paro una mica, a la que estic massa relaxat, el cos ja em demana més marxa, i ja em demana més estímuls, i per tant entro en la dinàmica imparable d'estar sempre estimulat. I això vol dir estar les 24 hores del dia fent coses.
Què hem d'entendre per la societat del rendiment? Com és aquesta societat del rendiment?
Aquesta societat és aquella que ha acabat convençuda de que haig de complir, arribar a tot arreu de tot el que em proposo. I fixa que és curiós, perquè abans teníem allò que en diríem els que ens manaven i ens feien treballar, allò de la cultura de l'esforç que deien abans, sí. ens feien treballar, eh? Allò de dir, bueno, hem de tenir a darrere el que ens persegueix ens fa treballar. Avui no, Toni, avui ja no cal que ens vingui ningú al darrere. Avui som nosaltres que, des que ens llevem fins que ens anem a dormir, que tenim per nosaltres mateixos l'agenda plena. No cal que ens persegueixi ningú. Clar, nosaltres però, mateixos ens ho estem exigint.
Clar, però aquesta autoexigència no només és a la feina, Xavier, sinó que també es trasllada al que dèiem, a la vida familiar, és a dir, al dia a dia, també quan arribes a casa, el cap de setmana, o sigui, és com un no parar, no?
Claro, és un no parar. Perquè aquest no parar, el problema que té és que, primera, que el cuerpo te lo pide, i segona, molt important, que et sents malament si no ho fas. Per tant, des que et lleves, que ja has de córrer per anar al gimnàs, hi ha gent que va al gimnàs a les 7 del matí.
Sí, sí, sí.
Correm
sí.
al gimnàs, sortim del gimnàs, corrents a buscar els nanos, els portem al col·le. Del col·le anem a la feina. A la feina sortim al migdia, corrents a menjar bocata i tornem a la feina. Després, quan sortim de la feina, torna a buscar els nanos. Després els nanos torna a sortir perquè t'esperen els amics per anar a fer una birreta. Però després de la birreta haig d'anar a fer el ioga, perquè el ioga el tinc pendent, perquè si no faig el ioga no estaré tranquil. I a menys del ioga haig d'anar a fer el té amb aquella amiga que vam quedar, perquè si no no ens veurem mai. I arriba la nit i no t'aguanta dret.
No t'aguantes el dret i a sobre has de veure una sèrie que t'han recomanat que has de veure perquè si no no estàs a la conversa, no estàs a la paix i arribes al que dius de dret. Però de l'endemà és tornar a començar. I quan arriba el cap de setmana, ja dijous, ja programes el que faràs el cap de setmana. És a dir, que sí. Podem anar aquí, podem anar allà, anar a aquest museu o a aquesta exposició,
Xavier. I dilluns arribes destrossada.
Exacte, però fixa que el cap de setmana, en lloc de desconnectar, que vol dir, ho deixo estar tot, paro, i per tant me'n vaig a fer un passeig tranquil, em llevo i ja veurem què faré. Aquest ritme no el tenim. No. La gent al cap de setmana ha de continuar rendint. I el pitjor de tot, Toni, no només ha de rendir, és que exigeix rendiment. Que vol dir, allà on vagi, m'ha de condir a tope. Per tant, allà on vagi, ha d'anar tot a tope. Haig de menjar a tope. Haig de menjar la gastronomia més moderna. Haig d'anar a fer el passeig i haig d'anar a abraçar els arbres, perquè si no abraço els arbres no sóc feliç. I haig de poder fer el bany de bosc i haig de poder fer totes aquelles coses que ara tothom fa. Esclar, arriba un moment que dius, bueno, escolta'm, per favor, sortim a passejar sense tenir cap propòsit, sense tenir cap destí. Senzillament, badem allò que tant ens van ensenyar de joves, badar. La importància de badar per anar descobrint les coses que vols.
No, doncs perquè hem de ser productius. És que aquest és el problema. Volem ser productius també amb l'oci.
Aquí està.
Sí o no? És que és el tema.
Exacte. Per tant, entrem en una dinàmica de rendiment en la qual rendim i exigim rendiment i estem sempre en la roda del rendiment. Això acaba sent una cultura de l'esgotament, una cultura depressiva, perquè ha de tirar endavant a base de vitamines, ha de tirar endavant a base de pastilles, ha de tirar endavant a base de psicotònicos i cosetes d'aquestes per no estimular-se. Clar, perquè si no, no tires endavant. Aleshores, què passa? Clar, arribats a aquest punt és quan les persones ens hauríem de plantejar, val la pena continuar vivint així? I tot això, Toni, es tradueix al final en una frase. Tu has citat la frase de l'autora, que és no puedo más. La frase que jo escolto més és no tinc temps.
Sí, sí. És que estem en aquestes. No tens temps,
no tinc
temps. Pel que deies tu, per badar.
Per badar, per estar amb mi, per estar tranquil, per pensar una mica
no les teni, coses. No tenim temps. És que no tenim,
no tenim temps. Aleshores, fixa't que la gravetat de dir no tinc temps, jo ara estic recordant el Borges, l'escriptor, que té aquella famosa frase que diu el tiempo es la naturaleza de la que he sido creado. És a dir, les persones som temps d'existència. No sabem quan estarem aquí, però tot el temps que estem aquí és temps que vivim. Aquest temps cadascú decideix invertir-lo amb el que vol. Si tu creus que no tens temps, és tant com dir jo no hi sóc. Estic tan atareado, estic tan enfeinat, estic tan estimulat, estic tan fent coses, i tot el dia fent, i tot el dia fent, que no em trobo, no tinc un moment per respirar amb mi. Per això no t'estranyi que també hi hagi tota una cultura de l'autoconeixement, i tota una cultura de la meditació, i tota una cultura del silenci, perquè hem de trobar la manera d'equilibrar una cultura en la que jo no hi sóc amb una cultura que m'haig de trobar amb mi mateix.
Vols dir que aquí hi hauria un vas, allò que vaig estudiar de petit, els vasos comunicants,
sí,
que seria a més estrès, més centres de ioga, per exemple?
Sí, senyor.
És a dir, a més cultura de l'esgotament, a més aquesta dinàmica que portem, cada cop veig que afloren més locals de ioga?
Efectivament, perquè és que la natura funciona d'aquesta manera. És un equilibri no motivat per res, sinó per la seva pròpia dinàmica. I és la dinàmica de la vida, que tot va compensant els desequilibris. Per tant, allà on tenim un desequilibri, que és aquesta bogeria del rendiment, ho hem d'aprofitar per una cultura de l'autoconeixement, que és una cultura on em porta a cercar la pau, l'harmonia interior, el silenci, el benestar. Per tant, fixa't com són els elements que justament fan tot el contrari a la societat del rendiment.
Però abans has dit una cosa que, clar, que abans amb la Montse ens miràvem i dèiem que sempre al cap, que és, tu et lleves un matí al cap de setmana i no tens un programa fet pel matí. Doncs ja et sents malament.
Sí,
perquè
sents
és aquesta
malament.
Sensació de avui perdrem al matí.
Què fem demà? No tenim res. Mirem, espera, a veure què podem fer.
O a la tarda. Jo fins i tot a vegades he anat al cinema per sortir, per anar al cinema, i dius, però per què estem veient aquesta pel·lícula? Si ni cap dels dos tenia ganes de veure-la. Però era per...
Almenys
hem anat al cine, hem fet alguna
cosa. Jo em pensava que només em passava
a mi, això. No, perquè estem... No sabem com estem amb aquesta dinàmica de hem de fer. No podem perdre, no es pot perdre el temps.
Exacte, aquí està.
No podem perdre el temps.
No puc perdre el temps,
fixa't,
perquè crec que no el tinc. És a dir, aquesta és la pitjor. El pitjor de tot és creure que jo no tinc temps, quan en realitat sóc temps. Per tant, tot el que visc i deixo fer en cada moment és temps per mi. Aleshores, la idea de que no tinc temps em porta a que necessiti aprofitar el temps. I l'aprofitar el temps, llavors, mai el dedicarem a coses que són reflexió, tranquil·litat, badar, avorrir-se, deixar-me que em vinguin les coses. No, ha d'estar tot a tope. I, per tant, haig d'estar superestimulat per no parar, perquè si paro tindré la sensació de que estic perdent el temps.
Ah, exacte.
Jo tinc una pregunta. Mira, jo el que em ve amb el cap, això de per què vivim esgotats? A mi em ve el cap és per què els que viviu esgotats parleu en boca dels altres? Això és el que... Perquè, clar, això
perquè ho fem en primera persona del plural, no? Vol dir?
Ah, vivim. Hi ha gent que no.
Viviu.
Clar, viviu vosaltres.
Claro.
Per què parleu amb boca nostra?
Claro.
Com si tot el món fes això, que feu, fos tot com
bueno,
vosaltres.
Una gran majoria, una gran majoria
bueno, no sé, s'hauria de veure. Sí,
bueno, vostè no, perquè vostè no fot un pal a l'aigua, però...
Clar,
la resta...
jo cada dia em llevo que no sé què fotré.
No, clar, vostè és del que es lleva
i... Però jo molta gent, eh?
Sí, bueno, no sé, no sé si hi ha tanta gent.
Bueno.
Tampoc. És més, la gent que... hi ha gent que té temps, però que aleshores busca la manera, ja busca la manera de fer coses. Sí. Per exemple... clar, no sé de quina manera, Xavier, les xarxes socials i la tecnologia també han ajudat a l'acceleració d'estímuls i cada cop que anem cada cop més accelerats.
Sí, jo crec que són... És a dir, abans estava escoltant el professor Sala Martín,
sí.
i crec que quan ha fet la pregunta que plantejarà la conferència que farà Begú, que és, podria ser que les xarxes estiguin donant-nos les pistes d'una nova manera d'estar, igual com va sortir l'època de la llum, l'electricitat, sí, els aparells, tot allò, no en tinc cap dubte. Jo diria un sí rotund, segurament amb matisos, però diria un sí rotund, perquè ja ho està sent. Una altra cosa és fins on estan els límits, perquè la tecnologia no en té de límit. La capacitat d'absorbir-nos, de sobreestimular-nos, és immensa. Per tant, ens exigeix un enorme exercici de responsabilitat de saber on posar els límits d'allò que podem viure. Perquè, si no, és que caurem en aquesta trampa d'aprendre que el meu cos, la meva ment, ja estigui tan sobreestimulada que ho trobi a faltar, que ho necessiti. No me'n puc anar a dormir sense consultar la xarxa. Em llevo a les 6 o a les 7 del matí i el primer que faig és obrir el mòbil i consultar la xarxa. És a dir, és un enganxament brutal.
Ara, la pregunta, Xavier, és, bueno, què podem fer per trencar aquesta dinàmica perversa? Que, perquè, clar, al final et vas retroalimentant tu mateix, perquè no tinc temps, però he d'aprofitar el
sí,
temps.
No tinc temps.
Sí, el primer de tot és, sobretot, no caure en la trampa, que hi cau tanta gent, de dir, i què vols que faci si tot funciona així? És a dir, és creure que el món funciona d'aquesta manera i que no té remei, i que, per tant, has de seguir la roda com tothom. El primer que hem de fer és donar-nos en compte que això no és veritat. Hi ha moltes persones que han pres opcions, hi ha persones que avui en dia s'han anat a viure al camp, s'han anat a buscar petits poblets, han anat a refer la seva vida en una altra marxa, en un altre ritme i molt a prop de la naturalesa. És a dir, que tot ens porta que ens fem, el que et deia, replantejament sobre els nostres propis límits. Si jo resulta que per viure necessito anar tot el dia esbufegant, prenent-ne psicotròpics o prenent-ne vitamines, però
sí, somnífers,
i prendre'n pastilles perquè si no no aguanto, m'haig de preguntar si val la pena viure així. Aquest és el primer plantejament que s'ha de fer, Toni. Després ja ve el començar a baixar, igual que la droga l'addicta, o l'addicció a la droga, és el mateix, és començar a deixar de consumir. Consumeix cada cop menys, comença
però
a baixar el ritme.
Però consumir menys, què? Per exemple, fins i tot?
Toni, tot el que sigui excés. Tot el que sigui excés no pot ser bo. Per tant, l'excés cal sempre equilibrar-lo. Perquè si m'excedeixo per una banda, recorda el que hem dit, l'altra part també sortirà. Aleshores, és molt important que jo vagi començant a donar-me compte quins són els meus excessos, on m'estic passant i quins límits haig de posar. Perquè és que si no prenem decisions personals, acabarem creient que el món és així, que tothom ho fa, i per tant jo formo part com el hàmster d'una roda inacabable que acabarà amb la meva vida, perquè això és un no parar.
Perquè aquesta acceleració ens portaria a viure no només accelerat, sinó amb una certa angoixa de en falta temps, però no podem perdre el temps.
Però, Toni, si la majoria, una gran, no sé les xifres en el sentit dels percentatges, perquè amb això sempre em perdo, però el nivell d'ansietat i de depressió que estem vivint actualment és brutal. I efectivament podem incloure el tema de la pandèmia, perquè segurament ha torpedejat a moltes persones que probablement anaven mantenint el seu benestar. Però a part de la pandèmia, tenim un nivell de creixement, i sobretot Catalunya i Espanya, però Catalunya també, dels llocs on més consum tenim de fàrmacs. Per tant, alguna cosa ens està passant.
Clar. Sí. Aquesta reflexió que avui hem volgut fer amb el Xavier Guix, aquesta de la cultura de l'esgotament, el que dèiem, la pandèmia, potser, en lloc de primer, en un primer moment, amb la voluntat de reflexionar, de viure d'una altra manera, doncs el que ha passat, no sé si estaràs d'acord amb mi, Xavier, és que l'ha accelerat a partir d'aquesta angoixa de que hem de viure...
S'ha d'aprofitar tot.
Que això també ha passat... Això també ha passat molt amb la gent jove, no? És a dir, que...
Claro, Tete.
Que han anat encadenant botellots i ara encadenen discoteca una rere l'altra.
És que nos han robado un año y medio de nuestra vida.
Nos han robado.
A tots,
la pandèmia i el president i los políticos, perquè no hay pandèmia, perquè jo voy sin mascarilla i no me pasa nada, y me han robado un año y medio de nuestra vida y mi libertad a hacer botellón y hacer mi vida.
Molt bé.
Jo crec que la vida s'expressa per ella mateixa. Sí, no ens han robat res.
M'han robat.
És com cadascú decideix viure les coses que viu. Ara. I això que cadascú decideix viure és el que fa que el seu temps de viure sigui diferent els uns dels altres. Per tant, si volem recuperar aquesta sensació de que el temps em torna a pertànyer, el que haig de fer és tombar la mirada cap a mi mateix i dir, estic vivint la vida que vull viure o no?
Sí, mira,
i per tant
sí.
Començar a prendre decisions.
Jo sí, jo estic bé. Mira, diumenge...
A veure, que tenim alguns comentaris que ens han arribat.
Tenim una cançó. Tenim una cançó, sí, del Mateu Pere Miquel, i ens l'envia ell mateix, i és que es diu Respira i parla exactament de tot el que hem comentat. Són el Mateu Pere Miquel i la Mar Puig.
Doncs el que us deia, que de 11 hores que tinc al dia, 8 les dedico a la feina. És a dir, que només me'n queden 3, de les quals he de descomptar les feines de casa. Separa la roba, passa la roba, posa ben plena la rentadora, si fa calor, després les tens al sol, però si no les tens al menjador. Però si és de cotó i tens humitats farà pudor. Digue-m'ho a mi, que el meu suavitzant no m'ajuda i tinc la colònia vençuda. Frega, neteja, però abans passa l'escombra millor si tens aspirador. Jo no, frega la cuina a fons, repassa els fogons, recicla per fer-ho millor, separa deixalles, treu l'etiqueta dels plàstics i posa-ho al contenidor blau, crec, no ho sé, potser prepara els tàpers i fes-ne un milió i guarda'ls al congelador i fes una mica d'esport i si tens sort, 30 minuts cada dia, no per ser més fort, simplement per no quedar-te tort. Vaig corrent a fer tot això perquè no tinc més temps per fer-ho millor. Vaig corrent i ho faig mal. Pregunta-li com li està anant, que ja s'ha fet gran, i és que ara viu sol i esclar necessita parlar. I et recorda que tens un germà que podries trucar. Es veu que la nòvia d'abans l'ha tornat a deixar. Espera un moment, que tinc un missatge pendent i he de contestar. No puc esperar, necessito mirar l'Instagram. D'acord, pronuncio l'esport i em quedaré tort, però miro un capítol de Netflix que és qüestió de vida o mort. Vaig corrent a fer tot això perquè no tinc més temps per fer-ho millor. Vaig corrent i ho faig mal. Atabalat, que et fa mal de cap, et mires, t'estires i sembles un vell, t'explota el cervell, però no és culpa teva, la vida t'empeny. Evito ofegar-me i en compto 200. No puc dormir, porto 3 dies així, no puc descansar, i em poso a xerrar, em llevo les fosques i no sé on anar, però tinc l'Instagram, em menja mig pam, i em poso a llegir, i canta a les 7 del matí. Vaig corrent a fer tot això, perquè no tinc més temps per fer-ho millor. Vaig corrent i ho faig malament, no puc tan sols.
Estava definit tot en aquesta cançó,
Home, sí, molt bé, molt bé. Fantàstic.
El Mateu Pere Miquel i la Mar Puig d'un musical que es diu Les històries de l'avi Josep. I doncs, és així, tal qual?
M'ha agradat molt.
Molt bé. Molt clar, eh?
Sí,
molt
sí. No, escolta.
Sí. I recordem això, eh? L'única cosa que estic en desacord, l'única, de tota la cançó és que la vida no em deixa parar. No, la vida ni et deixa ni no et deixa.
Ja, però això és el que diem, clar.
Exacte, però som nosaltres. Ens ha de quedar sempre que som nosaltres els que fem i els que desfem. La vida no viu ni està pendent de nosaltres. Som nosaltres que vivim la vida i hem de decidir cada moment el que ens va més a conveniència, que ens permeti, i ara sí que m'agafo la cançó, que ens permeti l'acte bàsic i primari de respirar. Si resulta que vaig esbufegant tot el dia, és que no puc respirar.
Xavier Guix, moltíssimes gràcies. A respirar gràcies. Tots. Una estona, com a mínim 3 minuts i mig, fins que saludem a Marta Cailà. Una abraçada, Xavier.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Versió RAC 1.